transitant el llindar, no? I aquest edifici emblemàtic de Palma és una porta d'entrada, és un llindar entre la mà i la terra.
Hem arribat a les 10 i 4 minuts, que passeu molt bona nit.
Més informació a ib3notícies.com.
Un anys amb tu.
A IB3 Ràdio, entre avui i demà, amb Araceli Bosch.
Benvingudes, benvinguts, siguem francs. El món està boig, boig, boig. Com deia el títol d'aquella pel·lícula de Stanley Kramer dels anys 60, on un grup d'automobilistes de diversa edat i condició es llançaven a una carrera esbojarrada per aconseguir el botí de $350,000 que estava enterrat davall una gran W a Santa Rosita, a Califòrnia. Era el secret que els acabava de desvetllar un home just abans de morir en un accident de trànsit que tots presenciaren. En lloc de pensar, i si ens ho repartim? I tant, amics, la sola idea del botí va despertar en ells l'ambició de la riquesa fàcil. La situació va canviar els seus plans i també les seves vides. No vos pareix una gran metàfora del món actual? Siguen francs, això se'ns va de les mans.
Oiga, lo que no veo claro es eso de la gran W. ¿Está seguro de que me lo ha contado todo? Mejor dicho, ¿está seguro de que no sabe lo que aquel hombre quería decir?
No, pero los otros tampoco. Lo que importa es llegar allí primero.
Ya. Yeah.
Bueno, ¿qué dice? ¿Está de acuerdo?
Trato hecho.
La paraula del programa d'avui és franc o franca, i una persona franca és algú que parla clar, que diu el que pensa, però, i aquí també hem de tenir en compte que la sinceritat no sempre és fàcil, pot ajudar a construir confiança o pot ser una porta per generar conflicte. Toni Riera López de l'Amo, psicòleg, benvingut a casa teva, com estàs?
Hola, doncs pues, a casa meva, ja ho has dit, ben content.
Mira quina paraula que hem triat avui, franc, franca. M'encanta que tot mos duia a tocar la porta d'en Toni Riera López de l'Amo. Com defineixes tu una persona franca?
Doncs pues mira, començaria per definir-la cap a l'interior de la persona. En primer lloc, com una persona que té la capacitat d'escoltar les seves emocions i pensaments i acollir-los, sense anar a distreure-se per altres històries. O dir, no, això no ho vull sentir, no ho vull experimentar. I que un pic ho ha fet, té la capacitat de comunicar-ho allà on pot ser útil comunicar amb franquesa allò que pensa, que sent, que opina.
M'encanta. No havia pensat des del punt de vista cap endavant, sinó jo pensava més cap endafora, però és vera que també és molt important ser sincer amb un mateix, no?
Sí, perquè moltes vegades confonem pues, emocions que poden tenir amb opinions realment, o el fet que jo tingui una opinió que és meva, que és ràpida, que és quasi intuïtiva, o fruit de pues, un moment, amb una opinió formada, no? O que tingui realment coneixements d'un tema. Les persones estem preparades per pensar que allò que sentim és allò que hi ha, i no, ja sabem que hi ha tota una distància.
I tant. I moltes maneres d'entendre la vida i d'explicar-ho com es passa. Per tant, franc, ser franc, també implica certa valentia emocional.
Sí, perquè obrir aquesta porta i reconèixer les nostres emocions pot ser difícil, especialment si aquestes són molt intenses o ens generen un cert malestar amb l'estatus quo, en la manera com hem construït la nostra vida. Si un dia començam a prendre consciència de que aquesta vida que hem construït per inercis no molt va bé, pues, i jo prenc consciència d'això, però tu has de fer alguna
cosa.
amb una feina, amb una amistat, amb una parella, amb jo mateix, que digui, m'he de moure. I això pot fer molta por.
Ja, efectivament. I quan fa por, no dones sa passeta, però és important, per tant, és important aprendre també a ser franc, sí. No, Toni?
Sí, 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 ho hem d'aprendre.
Uh-huh. I per què a vegades mos costa tant ser francs amb nosaltres i amb els altres? Per què mos costa tant dir el que realment pensam? És just el que ara deies, que tenim por a fer-mos mal i a fer mal, hi ha falta de confiança, per exemple.
Pot ser falta de confiança, pot ser falta també de capacitat de conviure i relacionar-nos des de la incomoditat. Quan durem identificat massa que una bona vida és una vida còmoda. Mm. Tenim moltes comoditats que així ens poden demostrar. Tenim aigua dins la jeta, tenim menjar dins la gelera, tenim comoditats, però tenir un moment incòmodo no fa una mala vida.
Yeah.
I, de fet, moltes vegades, fugir de la incomoditat és allò que acabarà transformant la nostra vida en un infern. Mm. Aprendre a conviure i aprendre... La gent que va al gimnàs que m'ho estigui escoltant ho té molt, molt clar. Sap que ha de fer exercicis... Mm. Aguantant la incomoditat. No és dolor, això seria diferent, però la incomoditat l'han de conviure amb ella.
Sí,
en les relacions, en la feina també. No en el moment que tinc incomoditat i ai, me'n vaig, bomba de fum.
No.
I s'ha acabat.
Idò no, perquè després el fum de la bomba mos tornarà, mos donarà la cara un moment donat.
Sí, sí, sí.
I si anem en aquesta franquesa, entès com a sinceritat, està clar que és un valor, però ja deien començar, que pot ser una porta a generar conflictes. A no tothom li agrada. De fet, hi ha una expressió que diu és que és massa sincer, com dia a veure. No fa falta que ho siguis tan de sincer. La franquesa també pot ser incòmoda, Toni.
Sí, però aquesta frase de vegades amaga una falta d'educació important.
Ah,
gent
també.
Que confon, ja. Que confon anar... Jo tenia una amiga que deia que la gent que se va mullant pets a la cara dels altres no li agrada. I és gent que quan tu no ha fet aquest procés de franquesa interna de jo que sé i diferenciar d'un pensament i te va per la vida dient verdades como puños.
Exacte, mires va aquesta frase, sí. Sí,
sí. Què m'estàs dient? Ja. No tens educació i penses que és com una locomotora entrant sense que no atura. I se confon. És que jo som molt sincer o molt sincera. No, tu no tens tot de front.
Ja.
És diferent.
És diferent, efectivament. Mira, ara m'ha agradat. I a més m'ha fet veure per primera vegada que ara que ho has dit, verdad, és com a puny, és clar, el puny duele, no?
És un això cop. És el que fa mal.
Clar, pega. I quan te pegues, tu te defenses. No hi ha diàleg possible, no?
Exacte. És veritat que també no només hem d'aprendre tenir la valentia de tenir aquesta franquesa en nosaltres en l'interior, sinó també a acollir crítiques.
Mm.
Crítiques que no venguin amb un puny tancat, sinó amb una mà oberta. Mm. Que venguin doncs, en una apertura, una crítica que li acostumem a dir constructiva.
Mm.
Que assenyali causes de què és el que ha passat i no jutgi i culpabilitzi la persona.
Mm-hmm.
Aquesta suposada sinceritat tan directa normalment té un caire com a molt... justicier,
ja.
Molt de sentenciar que les coses són així i d'aquesta manera, i aquí no me mouràs.
Ja.
És molt diferent.
I de res, keep calm and relax, hem de ser capaços de respirar un poquet abans de veritat com a punys,
sí,
que deia en Toni. I parlant de franquesa, la sinceritat, imagino que és molt important, no sé, com dins la balança, dins les relacions de parella i d'amistat, no?
Crec que és bàsica, és bàsica. És, si no tenim sinceritat, quin tipus de relació d'amistat o de parella tenim? Pentura, tenim una relació, però no crec que sigui allò que poden dir de parella. Tot i així, de vegades, per diferents motius, pot ser no en un moment donat no diguem, no donem el net de les coses. Ara, i hem de saber que les relacions no se mantenen amb una... immaculada pulcritud sempre, sinó que se fan de reparació en reparació. Si a qualque moment no han estat sincers amb els nostres parells o amics, pues hem de valorar la reparació possible.
Ja.
En la parella i entendre quines causes jo m'han duit a callar o directe, a callar o a donar una versió alternativa dels fets.
I que...
Però sense sinceritat...
Ja. no anem enlloc.
No.
Però jo te sent i la teoria pareix fàcil, eh? Allò, si està escrit, és fàcil de llegir i és emocionant, però que difícil, ho deim sempre, amb Antoni Riera López del Amo, la gestió de les emocions.
Sí. És important que... Perquè la gestió de les emocions torni una habilitat i surti dels llibres o de ara que mos estigui escoltant la gent, que realment segurament pensin com tu, ja, mira, que és de guapo, quan diu el psicòleg que és de guapo, però després fes-ho tu. Després has concordat-se les sabates. Te poden dir mil vegades, però ho has de començar a fer en les teves manetes. Ho has de fer. Jo encara no me n'he acordat bé, jo fa dues horetes. I això me funciona. Però és que després cada persona les habilitats les ha de practicar i les ha de dur a la seva vida. I és aguantar també aquesta incomoditat. I anar fent i practicant.
És que jo crec que és no perfecte, no el farem mai, però que les sabates no me sortin volant ja és una bona cosa, no?
Ah, exacte! Pues això, la gent que mos escolti, el mateix. No cercam la perfecció, cercam que no se mos escapin les sabates, que les relacions no se mos enfonsin per falta de sinceritat. Que nosaltres mateixos no mos enganem i continuem segons quins vincles o situacions quan ja fa temps que hauríem d'haver agafat de tapins i partit.
Efectivament, sí. No tirar una sabatilla en el cap de qualcú. Però bé, no cridem a la violència. Per tant, Toni Riera López del Amo, per anar concloent aquesta xerrada, reivindicam en aquesta era de les xarxes socials i intel·ligència artificial la sinceritat cap als altres i cap a un mateix?
Absolutament. Vivim una època que té moltes possibilitats. Les intel·ligències artificials ens poden obrir poden ser una eina que mos potenciï o una eina que mos faci tornar beneits totalment i mos podem, si no tenim franquesa, mos podem creure coses que no són. Les intel·ligències artificials al·lucinen de vegades i nosaltres els hi donem atributs humans, pensam que de vegades són empàtiques, pensam fins i tot que són intel·ligents i no tenen res d'intel·ligència. No. Ja els hem dit d'aquesta manera.
Sí, sí.
És molt important fer un exercici de franquesa davant la realitat i d'altres mateixos.
Molt bé. Són bones màquines, però els humans som nosaltres i això jo crec que ho anirem recordant amb els dies que passin. Idò, Toni Riera López del Amo, has estat molt franc en aquesta conversa. Te donem les gràcies, com sempre.
Moltes gràcies, francament. M'ha agradat.
Entre avui i demà, Araceli Bosch.
Tanta sinceritat. Quina indecència. Tot el que faig es ve. I tot quan dic autèntic, com un plor. Respir de veres. I si dic blanc, és perquè ho veig blanquíssim. La roba al sol, els mobles sense funda, les portes sense pany, la casa encesa, perquè m'ho vegeu tot. I les paraules sempre amb un ull obert, com a genetes enfilant verticals, com un mercuri. Ai, tanta veritat, quina impudícia. I tot per mor de tu. Ja no és possible que les paraules signifiquin res després de fer-les treure tanta punta. D'aquí que teva no hi ha quatre passes. Tot és així com és. Ni la daurada enganalla de llum d'una metàfora, ni aquell gec que complau.
Bon dia tinga.
Res no és possible enllà dels evangelis que m'escrius per la pell il·luminada. Tot és així com és. Tot és exacte. I tot per mort de tu. Quina indecència.
Et le vent du nord les emporte dans la nuit froide de l'oubli. Tu vois, je n'ai pas oublié la chanson que tu me chantais.
Acabam d'escoltar tanta sinceritat, quina indecència, una peça que forma part d'aquesta meravella recitada que és Poemes en Ai de Miquel Àngel Riera, amb les veus de Lluís Massenet, Pep Tossà i la guitarra de Joan Bibiloni, i ara entra la veu vellutada d'Ismontant amb aquesta oda a les fulles mortes.
Toi qui m'aimais, moi qui t'aimais, mais la vie sépare.
Perquè el mot franc, o franca, franc, que hem triat com a eix conductor del capítol d'avui, ens remet també a una moneda, a la unitat monetària, avui dia vigent a països europeus com Suïssa o com Costa d'Ivori, i abans de l'euro, a França, a Bèlgica, a Luxemburg, a Andorra i a Mònaco. I això ens ha fet pensar en l'època en què molts de sollerics des de Mallorca feien negocis en França, entre les primeres dècades del segle XIX i els anys 40 del segle XX. N'hem parlat amb Antoni Quegles, historiador i arxiver municipal de Solla.
En les dècades del segle XIX hi havia uns lligams comercials de la taronja, que s'exportava taronja a Sollerica sota un esport de França, Marsella, la Nouvelle, la Seta, etc. I s'havien establert una sèrie de relacions i contactes que en el principi només eren esporàdics, i els sollerics anaven a els vaixells, a la seva mercaderia, principalment taronges i també llimones, les venien, quedaven allà la temporada que havien venut el producte i després retornaven, no? Això se fa durant una sèrie de dècades, però comencen a veure que se fa necessari establir magatzems permanents, no? Perquè hi havia bastanta demanda, sobretot a mitjans del XIX. Comença molta demanda i comença a haver una sèrie de persones que decideixen establir aquests magatzems permanents i queden llargues temporades. I el que feien era fer receptors, no, d'aquest comerç de la taronja.
Davant del mar un bíbol, les taronges s'acopen, s'afluïca el mal rodatge dins de l'ufana fosca. Passa l'oreig que arriba tot capdallant les ones i de les flors més blanques porta la flaire dolça. Emerge l'ombra quieta dels tarongers de Solla.
Sobretot després de la crisi de la malaltia dels tarongers, que és una malaltia que afecta, que destrueix pràcticament tots els horts sollerics i mata l'arbre, cap a 1862-63, que empobreix molta gent i força molt d'emigrar, no? És veritat que hi havia també un flux emigratori cap a Puerto Rico, i Cuba, i Mèxic, però, com que també hi havia aquests contactes amb França, comencen a partir a França, no? Establir-se, obrint comerços, sobretot de fruites, un poc selectes, no? Però en general, un fruit un pot de luxe en aquell moment, no? Dàtils de Nord d'Àfrica, vins espanyols, etc. En aquell moment que també els sollerits comencen a exportar taronja valenciana cap a França, no? A compensar aquest dèficit que li provocava a Solla, no? I l'auge d'aquesta migració la podria posar en els temps entre final del segle XIX i principi del segle XX, és quan hi ha la major explosió, no? França és molt més a prop, comença a haver vaixells de vapor setmanals entre l'Esport de Solla i el sud de França. Podria dir que aquesta migració després de la Guerra Civil Espanyola primer i després de la Segona Guerra Mundial.
El cel prepara secrets, murmuris de mandarina i les riberes del vent esgarrien taronjades, jotes d'vergers damunt valls encoixinades, les fulles s'alcen frescor i aixequen ventalls de gràcia.
Hi ha un arrelament, sobretot de les primeres generacions, no?, de migrants, que el seu desig és enriquir-se, a guanyar dubers i ser social, per poder retornar, no?, retornar a Solla. I aquest retorn, la gent que havia aconseguit a menor mesura també, perquè era comprar una casa o reformar una casa, comprar qualque propietat agrícola, una finca, un olivar, i demostrar sobretot aquest canvi personal a nivell social i econòmic, no? Que fan, adopten els moviments artístics del moment, arquitectònics, coses que han vist per França, han vist per Catalunya també, per Catalunya, per allà, i en aquest cas el modernisme, que era el corrent predominant d'aquesta època, quan tornen aquí l'adopten, no? Trobàvem edificis com Can Magraner a la Gran Via, Can Falet, Can Ballet, Can Mateu Frontera, després Can Prunera, que també és un exemple, Can Gavassa, molt d'edificis que tenen nom i llinatges que són fets, construïts, millor dit, en sud-oberts guanyats a fora, no? Uh-huh. Tampoc no ha d'oblidar que la mateixa façana de l'Iglesi se va sufragar, obra de Rubió, se va sufragar en d'oberts procedent de la migració.
A IB3 Ràdio, entre avui i demà.
IB3 Ràdio és història.
Bon vespre, Balears. Som en Xema Font, vos donem la benvinguda d'aquesta trobada radiofònica anomenada Font de Misteris.
Font de Misteris.
Som forners, crea verdado con Tutsis, la ciutat perdida de Roma. Realment, varen existir? Quantes serien? On estiria? Et sabrà qualque dia?
Font de Misteris, amb Xema Font i IB3 Ràdio.
Encara, any 2025, encara segueix havent misteris per resoldre.
Hi ha una dita que diu que quan plou, que re banyat, que l'ha s'aixut. Però nosaltres, a ses en revés, perquè quan plou, nosaltres és quan venen paraigos.
Emblemàtics, el programa d'IB3 Ràdio que t'acosta al passat i al present dels establiments comercials de les illes.
Varen venir a Ibiza, varen comprar una furgoneta, la varen transformar per vendre gelats.
I jo baixava en cases, no veia davant. I un home se'n va anar allà darrere, se va llevar tot i anava així sense res, se veia les campanetes.
Dissabte a les 10 del vespre, Emblemàtics, amb Toni Traveria.
Avui és el Dia Internacional de la Pizza. Hem comanat una pizza aquí en directe a les 8 i hem enviat en Jordi a cercar-la. Hola, Julio. Te podem comanar una pizza?
Claro que sí.
I da, mira, una amb 4 formatges i una prosciutto.
Hola, què tal? Venim de Xiu-Xiu, d'IB3 Ràdio, que hem comanat dues pizzes.
Jordi, he anat en bicicleta, en bici Palma, com he d'anar fins a Lleudi?
Perquè si jo no tinc bici Palma, tio. Ara, però que te... Res, ara faig les pizzes i ven cap aquí.
A IB3 Ràdio, Xiu-Xiu, de dilluns a divendres, a les 8 del vespre. Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch.
I anem a l'etimologia de la paraula franc, que és una etimologia germànica, també, acabat en ca. Vol dir lliure en la llengua dels francs, aquest poble de l'Europa occidental que vivia a prop de la Baixa Renània i els territoris de l'est del Rin, a la frontera continental nord de l'Imperi Romà. I com altres tribus germàniques occidentals, va entrar a formar part de l'Imperi Romà en la seva darrera etapa, en qualitat de federati, assentant-se així en els límits entre Bèlgica i el nord de la França actuals. Més tard varen expandir el seu poder i la seva influència durant l'edat mitjana, fins que en gran part de la població de l'Europa occidental, particularment a França i els seus voltants, varen ser coneguts com a francs. Les poderoses i duradores dinasties establertes pels francs varen regnar en una zona que abasta la major part dels actuals països de França, Bèlgica i Països Baixos, així com la regió de Francònia, Alemanya. Eren lliures perquè no estaven dominats per l'imperi romà ni per cap altre poble, encara que la relació amb l'imperi va anar canviant amb els anys. Carlomagne, segur que vos sona, va ser un dels grans reis de l'imperi.
Os traigo noticias. Por lo que he oído, Carlomagne va a casarse muy pronto. Ya está viviendo con su futura esposa.
No digas más. No te preocupes por eso.
La vida de Jaume I bé valdria una pel·lícula. He cercat i podria dir que trobar res o quasi res. L'any 2007 se va rodar un teaser de només 60 segons a la Ciutat de les Arts de València amb l'actor Tim Roth en el paper de Pere II el Catòlic, pare del futur rei en Jaume, qui moria a la batalla de Muret contra els francesos l'any 1213, deixant el seu fill Jaume orfe en 5 anyets i presoner de Simon de Montfort. I amb 21 anys, Jaume I, ja tot un rei de la corona d'Aragó, conqueria Mallorca als musulmans. I és aquí on enllaçam la paraula polisèmica d'avui, que és franc o franca, amb la carta de franquesa que suposa el document fundacional del Reina de Mallorca. Biel Ensenyat és doctor en Història Medieval, professor del Departament de Filologia Catalana i Lingüística General de la Universitat de les Illes Balears, i ja li donem la benvinguda, Biel. Com està? Benvingut.
I moltes gràcies i molt content de ser aquí.
Gràcies. Li agradaria veure una bona pel·lícula d'en Jaume I?
Sí, és clar, perquè fa falta. A nosaltres ens fan falta aquest tipus de pel·lícules per poder conèixer a un nivell ampli, no? Millor la nostra història, que en molts aspectes ens és molt desconeguda.
I tant, i tant. Però no sé si en Biel estaria nerviós de dir no, això no és exactament així, no, això no va passar així com ho diuen a la pel·lícula. Jo crec que un expert s'ha de posar un poc nerviós, o no?
Bé, sí, això que es diu de formació professional.
Sí.
Però bé, hi ha, per exemple, una pel·lícula famosa sobre el Cid, no? Una pel·lícula rodada, no sé, cap a 1960, crec.
Sí, sí.
I està plena d'incongruències, sí, des d'un punt de vista històric. I no per això ha deixat de ser una pel·lícula molt valorada, eh? Sí. A l'hora de donar a conèixer que aquesta part de la història,
exacte,
espanyola.
Sí, sí, sí. Aquí teníem a Charlton Heston i Sofia Loren, eh?
Sí.
En aquesta pel·lícula mítica, efectivament. Idò, avui xerram de la carta de franquesa. Jo he fet aquest enllaç de la paraula polisèmica des dia amb la carta de franquesa. Ho dic bé, si li donc aquest titular, el document fundacional de Regne de Mallorca?
Sí, sí, exacte, perquè a partir d'aquí és quan podem dir que arranca el Regne de Mallorca, i aquest és el punt de vista, diríem, dels historiadors, perquè no és que hi hagi un document que digui tal dia, tal hora, comença el Regne de Mallorca, la conquesta de la ciutat, però que va implicar finalment la de tota l'illa, havia tingut lloc 2 mesos abans, i dia 1 de març de 1230, Jaume I va promulgar aquest primer text, diríem, ja que podem emmarcar com a document fundacional d'un nou regne que a partir d'aquest moment es va crear. I, de fet, un regne, bé, qualsevol entitat sempre necessita un ordenament jurídic per començar a funcionar, i va ser el cas.
Sí. Val, val. I si va posar... va anar aviat. Vull dir, ara tardaríem anys, a crear un document com aquest, podríem dir, una Constitució. Definia l'organització del nou regne, no? Per tant, havia de tenir en compte molts aspectes.
Sí. Bé, bàsicament hi posava les bases, perquè Després es varen anar creant ja les institucions concretes, els jurats, que eren els governants municipals, però que inicialment, com una mena de regidor d'avui en dia, però que inicialment, com que només hi havia un nucli de població a l'illa, a l'època musulmana, inicialment els jurats tenien competència al llarg de tota la illa. I després es varen crear això, institucions com el Gran i General Consell, etc. Però a partir d'aquí, a partir, vull dir, de la Carta de Franquesa, és quan es permet començar a dur a terme una estructura política que ja defineixi, des d'un punt de vista polític, el caràcter de l'illa.
Val. I jo ho he relacionat amb la paraula franc, que franc, entre altres coses, és lliure de càrregues o impost. Tenia a veure's o no havia relació amb això?
Sí, sí, és que, clar, la paraula franquesa prové de franc, I indica, en el cas de les franqueses, les llibertats que a partir d'aquell moment tenien els nous pobladors que venguessin a Mallorca, perquè a més calia que en venguessin molts, perquè la població musulmana anterior en bona part havia estat eliminada, I per atreure a cap poblador de fora se'ls havien de donar tota una sèrie de llibertats, de franqueses, que no tenien el lloc d'origen, perquè evidentment si no hagués estat així no haurien vengut. I d'altra banda limitaven aquestes franqueses allò que poden dir arbitrarietats senyorials pròpies d'allò que havia estat el feudalisme fins en aquell moment, uns senyors que dins els seus dominis tenien un poder pràcticament omnipotent. I bé, en aquest sentit sí, és a dir, els pobladors de Mallorca gaudien d'un marge de llibertat molt més ampli que no els d'altres llocs on no hi havia cartes de franqueses, perquè la situació sociojurídico-política provenia d'abans.
Clar, sí, i aquí començàvem de nou, com qui diu. I aquests drets i deures d'aquesta carta franquesa i també això que deien que tenien certs beneficis, no? Fiscals, entre altres coses, podríem dir així, eren només per repobladors o també se tenien en compte els habitants que quedaren, jueus, musulmans?
No. En relació amb els jueus, la carta de franquesa no en parla, però sí que més tard hi va haver altres franqueses, altres privilegis, que en feien referència. Els musulmans no, perquè eren una població vençuda, totalment vençuda, i esclavitzada massivament. És a dir, que aquí musulmans lliures que provinguessin de la conquesta, bé, pot ser que n'hi hagués, però prèvia conversió al cristianisme. Però clar, la resta eren bàsicament esclaus, i els esclaus, per definició, no toca que tinguin drets.
No entenen, no. I d'aquesta carta de franquesa inicial, de Jaume I, que destacaria com a novedors? Pot ser tot el que ara estem contant,
sí.
No?
Sí, la carta és molt similar, està inspirada en altres cartes anteriors, com són les de Tortosa, sobretot, i Lleida, que havien estat conquerits a mitjan segle XII, i també allà, a aquests territoris, també, just després de la conquesta, se'ls va atorgar una carta molt similar, de fet, la carta de franquesa de Mallorca copia, literalment, moltes coses, però llavors també hi ha aspectes innovadors. Jo, si n'he de destacar un, destacaria una clàusula que en el llatí del text es diu «Exceptis militibus ex sanctis», que fa referència a que militibus són cavallers i sanctis és eclesiàstics, a l'església, que limita l'adquisició de propietats per part d'aquesta gent, d'aquestes persones, per tal d'evitar que acumulassin un poder territorial i, finalment, econòmic i polític excessiu. Bé, després també hi ha una clàusula, que la comentaré una mica perquè és important, que Jaume I va afegir el darrer capítol, que és el 37, la carta de franqueses original de 37 capítols, i en el darrer, Jaume I, però per voluntat seva, va afegir una clàusula en què se comprometia a no separar mai el regne de Mallorca de la resta de la corona d'Aragó.
Sí.
El que passa que era una clàusula, així com les altres són paccionades, diríem, és a dir, fruit d'un acord entre rei i vassalls, aquesta no, era una concessió graciosa, que es deia. Graciosa vol dir per gràcia especial d'un monarca.
Sí, exacte.
I que, clar, en aquest cas, l'havia concedit a ell i també ho podia revocar. I això és el que va passar més tard, perquè si no, no hauria creat després la corona de Mallorca en Jaume II i companyia, de la qual enguany commemorarem el 750 aniversari.
De fet, fa uns anys ja també se va mostrar, en el Consell de Mallorca varen mostrar el pergamí original de la Carta de Franqueses i privilegis del Regne de Mallorca. Per tant, han d'entendre que aquesta carta de Jaume I, en aquesta en varen seguir d'altres, no?
Sí, exacte. És que aquest és el text original, però després es tractava de reorganitzar la societat i fer front a totes les coses que sorgien. I a partir d'aquí trobam ja, però, un reguitzell, dotzenes i dos centenars de privilegis, de franqueses que va atorgar Jaume I i després els seus successors, els altres reis, però tots, el rei de Mallorca i més tard per als cerimoniós després de la reincorporació a la corona d'Aragó i tots els successors. És a dir, a mesura que hi havia un aspecte sobre el qual s'havia de legislar alguna cosa o s'havia d'estipular o d'establir algun aspecte, aleshores ja tenim una franquesa nova i amb el pas del temps n'hi ha centenars, centenars.
I no sé si ha meritat alguna norma especial que quedi en el nostre dret.
Bé, jo diria que allò que queda és aquesta idea d'un lloc que té una particularitat o una peculiaritat jurídica específica.
Sí.
I aquesta, més que aportació en puntuals, que clar, que en part del temps s'han anat...
S'han adaptat, no?
Perquè han estat substituïdes per altres, efectivament.
Sí, i d'aquesta carta de franquesa, d'aquestes 37 disposicions, d'aquest document, mos queda algun vestigi o no?
Bé, sí, efectivament, els textos... A Mallorca se'n conserven dues... Bé, a l'Arxiu del Regne de Mallorca se conserva la carta de franqueses i després a l'Arxiu Capitular de la Seu n'hi ha una còpia, també. I després la tenim ja incorporada als nombrosos còdecs que es varen anar compilant ja durant el segle, a partir de cap moment, però, i sobretot a mesura que passa el segle XIII, el segle XIV i el segle XV, en què, clar, a mesura que hi ha franqueses i privilegis nous i se'n van fent recopilacions per tenir-los allà tot plegats. I aquí sempre, clar, el text fundacional originari és el que apareix en primer lloc. D'aquestes compilacions d'aquest còdex n'hi ha un molt, molt famós, que és el llibre dels Reis, un nomen així, que estava així, el del Regne de Mallorca, que va ser compilat a la dècada de 1330, que més com és molt luxós en tots els aspectes, el paper, la lletra, i a més que té unes miniatures, està adornat amb unes miniatures, amb les figures dels reis, etc., que és un dels, dels grans còdecs. Un historiador del segle XIX, que no, Mia Cuadrado, Josep Maria Cuadrado, que va publicar un llibre sobre aquestes recopilacions i a més en va fer estudis, ho va anomenar d'una manera molt gràfica en aquest llibre dels Reis. Va anomenar el rei de les còdices o el còdice de les reies de Mallorca. És a dir, fa aquest joc de paraules que és molt adequat per al cas.
I que emocionant, no?, tenir-lo entre ses mans, Biel.
Sí, exacte. Quan tu... la teva oportunitat de consultar-ho, ho has emocionat.
Ja m'ho crec, tenir un trosset de història entre les teves mans.
Exacte. A més, és allò que penses, que dius, Mira, fa segles, fa 6, 7 segles, hi havia persones com ara jo que el tenien a les mans i el consultaven per mirar sobre tal aspecte que deia, quin privilegi, quina franquesa hi havia i com l'estipulava. Jo hi pot molt, quan feia recerca d'arxiu, hi pot molt amb aquest aspecte.
Ja ho imagino, idò, també és un privilegi, Biel, poder-ho gaudir, i nosaltres li agraïm molt que mos hagi contat i compartesqui la ràdio pública i avui amb els oients d'Entre Avui i Demà. Bé, l'he ensenyat, moltíssimes gràcies per aquesta estona. A partir de la paraula franc, nosaltres hem recordat la carta de franquesa d'en Jaume I i ses que vengueren. Moltíssimes gràcies.
Encantat, encantat, i sempre que vulgueu.
Entre Avui i Demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch. IB3 Ràdio és cultura. La gran vida, del carrer al cel.
Fem un cop d'ull en els temps presents.
De les històries personals a les passions col·lectives.
Tots pensam que ens comuniquem bé amb la parella.
I no en sabem.
Cada setmana un programa per viure amb els cinc sentits.
Han de fer ballar gegants.
Han de fer ballar gegants.
Converses, històries i bona energia.
Quan arribes primer bé?
Pues quan va acabar la festa.
Els caps de setmana i IB3 Ràdio, a partir de les 9...
Clar, tenim un bon final de festa.
Un final de festa fantàstic.
La gran vida.
Fantàstic.
No el van separar mai més.
Miquel, com estàs?
Hola, com anem?
Posant rumb cap al món dels llibres, de l'art, de la dansa, del teatre, del cinema...
També te podria dir, Andolai Ben Serra, que és així com t'agradaria que te diguessin, no?
Però que el t'has llegit, Eloi, perquè aquesta és una de tantes que hi ha per allà al mig, carai.
De dilluns a divendres, a les 6 del capvespre, L'Aviador, amb Rafael Gallego i amb Mònica Borràs. Entre Avui i Demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch.
Se fot un rato a sa mà, es que, baby, te vull tocar, impossible de millorar. Nina, tens alta seua pura i ets pura vitamina. Tu en petites dosis per no gastar-te benzina. Per no gastar-te benzina. Perquè sinceritat, tot lo que dic és veritat. Quan te tenc aquí davant, tots els problemes se'n van. I si me mires, jo caig de cul, pensant si t'agobies, comptant les dies, me pilles.
Aquí mos teniu parlant en sinceritat, en franquesa. Són persones franques i lliures i des de la ràdio pública esperam fer-vos molta companyia. Franca és la paraula del programa d'avui, que és tot això que hem dit, però ja sabeu que també té a veure amb una unitat monetària de diversos països europeus i africans, com Suïssa, com Burundi, com Congo, com Txad, Costa d'Ivori, Liechtenstein, tots aquests països encara paguen en franc, segurament, per part d'herència francesa. I doncs nosaltres anem a baixar barrera amb una dona que sí, que també paga en franc.
A punt d'acabar, entre Avui i Demà, baixam la barrera.
Anna Mangas, fisioterapeuta de neurologia, que resideix a Lucerna, Suïssa. Com estàs? Benvinguda.
Hola, bones.
Què tal?
Pues sí, per aquí estic.
I a tu, si te dic franc, que és la paraula polisèmica del programa d'avui, primer de tot que te ven escapa, Anna.
Pues, lo primer que me ven al cap és el franc suís, perquè és la moneda que empleem aquí en el dia a dia. Però, bueno, també, pues, lo de ser franc en qualcú, dir les coses tal com les sents, i això, sobretot, quan vius a un país estranger, en el principi costa un poc més, perquè tens la barrera de l'idioma, i a vegades pareix que tens una personalitat diferent, segons l'idioma que xerres, i no sempre és tan fàcil.
Ja.
Però, bueno.
Sí. Aquesta necessitat d'expressar-se, i de que potser no trobes totes les paraules que necessites, perquè tu, que t'expresses habitualment en alemany?
Sí, tenim molt de pacients d'àrabs, però bueno, la majoria és amb alemany, amb els pacients que estan aquí a Suïssa i després amb anglès amb els altres.
Perquè teniu la sort, o Suïssa o tenen la sort, de que coneixen i parlen diferents idiomes, no?
Sí, aquí un suís te pot xerrar amb italià, alemany, amb anglès, francès, sense cap problema.
I anant a estar a la part més tocant Alemanya, Lucerna, que canto alemany, i parlam de francs, efectivament, de francs suïssos, de l'unitat monetària, que és el que mos ha duit a pensar avui amb Nana. I molta gent recorda aquella pel·lícula de 2006, Un franco 14 pessetes, sobre la migració espanyola a Suïssa en els anys 60. En aquell moment, un franco era 14 pessetes, ara més o manco està equiparat, jo ho mirava avui de matí i un euro eren 90 cèntims de francs, 0,90 francs suïssos, cèntim amunt, cèntim avall. Què te va dur a tu fins a Suïssa, Anna, xerrant de francs?
Pues no m'havia mirat ni aquesta pel·lícula, així que en realitat va ser bastant casualitat. Perquè feia feina a un hospital a Mallorca i un company va viure aquí i em va dir que cercaven un fisio per un contracte de 3 mesos, que mem si volia venir per viure l'experiència, i jo mai havia viscut fora d'Espanya i vaig pensar que estava en el moment de viure aquesta experiència i la idea era venir 3 mesos, provar-ho i tornar a Mallorca, però d'aquí un parell de mesos farà 5 anys que estic aquí.
Anda, ja passa això. I per què t'has quedat tant de temps? Que t'ha enganxat, a part de la feina?
Pues la seguretat que te dona aquí, el creixement tant a nivell laboral com a nivell personal, les oportunitats que te donen, és a dir, és un pot tot el que ve en el conjunt. Sí que és vera que en el primer any me volia tornar, però ara ja quan estàs aquí, més en la rutina, tens el teu cercle d'amics i tot això, pues és més fàcil.
Ja t'has adaptat, no? Com qui diu, ja formes part de la comunitat suïssa.
Sí, diríem que sí.
Diríem que sí. I se cobra bé a Suïssa, perquè diuen que se cobra molt bé, però també és vera que és molt car viure a Suïssa. Com està la cosa?
Pues sí que és veritat que és car i se podria dir això, però també és cert que els sous solen estar bastant proporcionats amb el cost de vida. Els sous pugen molt més que els preus i encara que gastis més que Espanya, et queden bastant més de dobles en el final de mes que Espanya. I si tens una feina estable, pots viure bé, disfrutar i estalviar, que avui en dia, pues, és una mica difícil.
Ja, i t'estàs trobant amb gent balear, mallorquina, menorquina, eivissenca o altres espanyols que estan anant a Suïssa a fer feina justament per això, per sous alts i per poder estalviar?
Sí, sí que és vera que en els primers anys veia menys gent vinguent d'Espanya i darrerament cada vegada diria que hi ha més gent. De les illes només he trobat una eivissenca, no he conegut encara cap mallorquí, així que si qualcú està per aquí ja almenys si mos trobem. Però sí que tothom ve més per el tema laboral.
Ja, sí. I parlàvem dels preus per tenir una referència. Un lloguer, per exemple, a la teva ciutat, a Lucerna, que pot costar més o manco?
Pues a Lucerna depèn molt de si vols viure en el centre o no, però, per exemple, un pis pot costar entre 1.500 i 2.000 francs en el mes.
Val, que seria molt equiparable en els euros, però, clar, m'imagino que multiplicau per... No sé si què dir ara, si per 2 o per 3 el sou que se cobra aquí, sou mitjà.
Sí, amb els càlculs són super... Jo no se m'adonen molt bé, però bueno, sí que és vera que aquí la gent, si fas feina, no és un problema que veus a nivell social de si la gent se pot independitzar o no. Ja. És molt més fàcil.
Ja. Tu estàs contenta de poder exercir la teva professió aquí?
Sí, molt, perquè aquí tenim molts de recursos, coneixes gent de moltes cultures diferents i amb maneres de fer feina diferent. I a més és un país on si veuen que hi ha esforç, te valoren molt a nivell laboral i sempre es valora la formació contínua, te donen més oportunitats de créixer professionalment. Així que per ara estic bastant contenta d'estar aquí.
Que bé. I la sanitat suïssa com és? Si l'han de comparar, per exemple, amb l'espanyola?
Pues encara, jo faig feina a una clínica i és vera que no he hagut d'anar a moltes hospitals, per sort, però la visió que tinc és que funciona bastant bé. Aquí sí que és vera que tot és privat i sembla que ho tenen organitzat per exemple, si qualcú vol venir a viure aquí, és obligatori tenir una assegurança mèdica. I si veuen que amb el teu salari no te la pot permetre, en realitat tampoc te donen el permís de residència, perquè entenen que no podries viure aquí amb unes condicions dignes.
Ja, ja. Mira, he de voler saber detalls com aquests. A tu que t'agrada més i que t'agrada menys de viure a Suïssa, d'aquest país que t'està acollint, que ja dus pràcticament 5 anys?
Pues la qualitat de vida que m'adona, la seguretat, el fet de també estar en el centre d'Europa, que te permet viatjar molt, i el que més m'agrada i per lo que la gent se queda és el treball i el valor que se li dona a l'esforç que fas.
Com demanen sempre Españoles por el Mundo, Anna, tornaràs?
Pues aquesta pregunta me la fan cada vegada a la meva família quan vaig de vacances. I sí que és vera que ara estic molt bé i que estic disfrutant molt de l'experiència i de totes les oportunitats que m'han sortit. I la veritat és que després de veure com funciona el món laboral a Suïssa me costaria tornar a Espanya, perquè la realitat és diferent i aquí se valora més la feina que feim. Però, bueno, Mallorca sempre està allà, és casa, i pues, seria un somni poder tornar qualque dia i aplicar tot el que he après aquí.
I d'avui mos ajuda a baixar barrera Nana Mangas, que és fisioterapeuta de neurologia, que viu a Lucerna, Suïssa, que se'n va anar per 3 mesos a cobrir una baixa i ja du pràcticament 5 anys, crec que això passa molt, que fa una dona com tu, Anna, abans d'anar a dormir. És una pregunta que fem sempre en aquesta hora, eh? No xafardeig, però algun hàbit que mos ajudi a dormir millor?
Pues estic intentant canviar-ho també, perquè hem de deixar un poc més el mòbil abans d'anar a dormir, així que tornar a llegir un poc és una cosa que t'ajuda a tranquil·litzar-te un poc més i agrair les petites coses que mos han passat en el dia, perquè t'ajuda a anar-te'n a dormir agraint més el que tens.
Que bé, mira, dius dues de les coses que més se repeteixen i tu les has dit plegades. Mira, ja és hermós sentir-ho. I necessitam una cançoneta per baixar barrera fins demà. Mos proposes alguna cançó que te fa il·lusió escoltar o jo què sé, o dedicar, ja que ets a fora, potser pots aprofitar la ràdio per dedicar-la.
Pues sí, li volia dedicar a mon pare, que no ha començat molt bé l'any, una cançó de Julio Iglesias que sí, sempre me recorda ell, i sí, se diu Me olvidé de vivir.
Un clàssic, molt bé, i li dedicam a ton pare també tot l'equip d'Entre Avui i Demà. Anna, moltíssimes gràcies i res, molta sort, estem en contacte.
Moltes gràcies.
Entre Avui i Demà, Araceli Bosch.
Tanto correr por la vida sin freno, me olvidé que la vida se vive un momento. De tanto querer ser en todo el primero, me olvidé de vivir los detalles pequeños. De tanto jugar con los sentimientos, viviendo de aplausos envueltos en sueños. De tanto gritar mis canciones al viento, ya no soy como ayer, ya no sé lo que siento. Me olvidé de vivir, me olvidé de vivir, me olvidé de vivir, me olvidé de vivir. Tanto cantarle al amor y a la vida, me quedé sin amor una noche de un día. De tanto jugar con quien yo más quería, perdí sin querer lo mejor que tenía. De tanto ocultar la verdad con mentiras, me engañé sin saber que era yo quien perdía. De tanto esperar lo que nunca ofrecía, día. Hoy me toca llorar. Yo que siempre reía, me olvidé de vivir. Me olvidé de vivir. Me olvidé de vivir. Me olvidé de vivir. De tanto correr por ganar tiempo al tiempo, queriendo robarle a mis noches el sueño. De tantos fracasos, de tantos intentos, por querer descubrir cada día algo nuevo. Tanto jugar con los sentimientos, viviendo de aplausos envueltos en sueños. De tanto gritar mis canciones al viento, ya no soy como ayer, ya no sé lo que siento. Me olvidé de vivir. Me olvidé de vivir.